El matí de Ràdio Sabadell. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Consumint consciència.
És l'última de les quatre R's del consum responsable, però no per això és menys important. Parlem de reparar, el que hem de fer al costat de reduir, reutilitzar i reciclar. I ho farem amb els nostres col·laboradors de Sabadell Consum Quilòmetre Zero, el Josep Alzinet i en Miquel Serra. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A veure, abans de reparar, el consum conscient exigeix una altra cosa, el bon ús dels productes i, evidentment, el seu manteniment.
Ni més ni menys. Bon ús que li hem de donar nosaltres i un manteniment que abans era molt clar, amb manuals, amb recanvis, amb tota una sèrie d'eines, i que amb aquesta tecnologia, sobretot l'electrònica, que ha anat sent capaç de programar obsolescència, hem anat perdent. Avui trobar recanvis de moltes coses és molt complicat, fins al punt, a més de que a vegades està bloquejat. Un exemple senzill, d'una marca molt coneguda, Apple. Si no vas a través de canals habituals d'ells, és molt difícil, no dic impossible, però molt difícil trobar recanvis que permetin que un bon tècnic, o tu mateix, si tens els coneixements, puguis fer el canvi. Has d'anar a parar a botigues especialitzades o tallers autoritzats que tenen accés al recanvi, amb una peculiaritat, en aquest cas. Ho dic perquè sóc del RAM. Quan tu has de fer un canvi en un recanvi, primer t'envien el recanvi, et donen un marge de temps per fer el recanvi i la peça vella l'has de tornar. Si no, te la cobren com a nova. Per tant, bloquegen molt la capacitat de reparació. Abans els cotxes eren molt mecànics i, per tant, si una cosa fallava, tu podies desmuntar, llimar, en fi, fer el que fos, anar-te'n un torner que et fes la peça i te la podies muntar. És difícil, s'ha de tenir coneixements, necessites temps, però es podia fer. Hi havia molta gent que ho feia. Avui és molt difícil.
O sigui que per això volíeu parlar avui i incidir en el tema de la reparació, no? Quins són els avantatges de reparar els productes abans de canviar-los per nous?
Sí, de fet, la reparació, més que un concepte en si mateix, és forma part de la cultura de l'economia circular. És a dir, és important entendre que hem de treure el màxim profit de tots els productes, per tant, guanyar amb la màxima eficiència en el nostre consum. I reparar és una de les estratègies més eficients. Per què? Doncs perquè per un cantó aprofita totes les components, tant des del disseny fins als elements energètics i de treball que hi porten incorporats, perquè exigeix poca aportació de nova energia o nou material i perquè genera activitat econòmica, generalment de proximitat. Per tant, són característiques que ens ofereixen una alternativa molt important en l'escala de l'economia circular. De fet, quan deies és l'última R, sí, però està començant a passar a ser la més rellevant i la més, diríem, significativa en aquest procés d'implementació de l'economia circular des d'una perspectiva de consumidor.
Clar.
Això és important, eh?
És la manera, no?, doncs de precisament allargar la vida dels productes i també fins i tot d'esquivar l'obsolescència programada dels productes que abans parlàvem, no, Miquel?
I no solament això, sinó que a més també obliga el fabricant a millorar-ne els dissenys. O sigui, ha de fer dissenys que permetin l'autoreparació o la reparació per part d'un professional. Que a més, com que seran en petites quantitats o individuals quantitats, lo normal, com diu el Josep, és que siguin de proximitat. O sigui, que tu tinguis doncs, com un sabater o com un, el que teníem abans, i això formaria una xarxa d'economia petita que no és tan petita si la sumes,
sí,
però que està al voltant teu, tu no t'aniràs a arreglar unes sabates a Barcelona, perquè això no vagi a nada. El normal és que vagis dos carrers més amunt o tres carrers més avall, i això va generant petits negocis autosuficients, i això és economia.
Clar, això dinamitza el petit comerç, no? Però, clar,
i a més,
hem
a més,
d'apostar per fer aquests serveis de reparació, no? Per ampliar tots aquests serveis, cosa que s'està perdent, que hauríem de recuperar.
Sí, sí, absolutament. I dona independència econòmica. Tu no depens de l'exterior. Si algun dia et trobes en una situació de, com ara, de pandèmia, de bloqueig de transports, o una situació pitjor... Si tu tens la reparació al costat de casa, aquest bloqueig no t'afecta. Necessites tenir el recanvi, el professional i les instruccions.
Clar.
I el temps.
És important, i el temps. Perquè també estic pensant que no tota la responsabilitat hauria de recaure a nosaltres, amb els consumidors, sinó que les empreses també haurien de fer productes que haurien de vetllar per això, perquè el disseny permetés aquestes reparacions d'una forma més fàcil, no?
Bueno, és que quan hem parlat de les 3-4 R's, n'hi ha 3 més que no cauen en l'àmbit del consumidor, que són el repensar els productes, redissenyar els productes, refabricar els productes, que són, per dir-ho així, estratègies de canvi en el marc de les empreses productives que produeixen per tal d'anar-nos apropant, per anar-nos materialitzant aquest concepte d'economia circular. És a dir, clar, nosaltres, com a persones molt directament implicades amb el tema del consum i, per tant, dels consumidors, ens referim més a aquelles erres que ens afecten, o que són competència nostra, però de cap manera són ni les úniques ni a la millor les més rellevants. Però sí que són les que ens toquen a nosaltres.
Evidentment, i com tot suma, no? Doncs també les hem de tenir ben presents. Hem de dir que els mercats d'objectes, per exemple, de segona mà o reparats, sí que estan creixent, sobretot a internet, no? No sé si teniu aquesta sensació, que hi ha més gent sensibilitzada també en comprar productes reparats, fins i tot.
Bueno, hi ha una organització que es diu Right to Repair, que sembla que es vagin replicant i vagin creixent, que és una coalició d'organitzacions a nivell europeu que estan pressionant a favor de la reparació, que estan forçant a que es faci la reparació. I la Unió Europea sembla que té interès en això. Sigui perquè la pandèmia ha posat sobre la taula, doncs, el tema de bloquejos amb certs productes. Ara tenim un problema amb els xips important,
precisament molt important, sí, de subministrament. Sí, sí,
sí, és un problema per la logística dels transports, sobretot, i per algunes altres coses que ara foren molt llargues d'explicar.
Sí, i no, per la producció no, també, no cal, que som dependents. Sí, sí.
Sí, i a més, en alguns casos, contràriament al que es pugui pensar, som dependents d'una única empresa en tot el món. I això és summament perillós.
Molt perillós, sí, i tant. Que és un tema que podríem parlar un altre dia.
Sí, aquest també en podem parlar, sí.
Doncs, clar, llavors, quin és el paper que han de tenir les administracions? Suposo que haurien de fomentar també aquesta cultura, no?, de la reparació amb ajudes.
Sí, a veure, fins i tot una mica més ampli. Hem de situar que si fins a finals del segle XX el dret a la reparació era un dret del consumidor, molt directament implicat amb els seus interessos, en aquests moments ha saltat de ser un dret individual a ser una necessitat col·lectiva, perquè s'entén que la reparació és una estratègia fonamental també per a la reducció de residus. Hem de pensar que la Unió Europea té previst que en l'any 35 només el 10% dels residus acabin en els abocadors. En aquests moments, per exemple, a Catalunya tenim el 34%. Per tant, ens queda camí. Llavors, el que és molt important és entendre que si la Unió Europea també es posa...
Les piles?
Sí, posa més atenció en això,
sí,
és perquè s'entén que la reparació és una peça estratègica per tal d'avançar en aquesta reducció dràstica en els residus que acaben en els abocadors. Com menys, com, per dir-ho així, com més productes es quedin en escales més altes d'ús, menys residus i menys energia i esforços gastats pel mig per reincorporar per reincorporar globalment o parcialment els productes. Per tant, això és molt important entendre-ho. Per això, quan es va fer l'escala, la jerarquia d'estratègies de cara a la reducció de residus, els aspectes preventius dins el que hi ha la reparació, també hi ha el manteniment, passen a ser l'estratègia prioritària per la reducció de residus. Per tant, tot això comença a agafar una volada en el marc de la implementació de l'economia circular, que depassa el que són els interessos, que són importants, però els interessos concrets d'un consumidor en ser el màxim deficient en el seu consum. Ja comença a ser un problema d'eficiència global i de relació directa amb la reducció de residus i l'implementació de l'economia circular.
Doncs és interessant, això que explicaves de la normativa de la Unió Europea, no?, per intentar aquesta reparabilitat com a paràmetre d'un producte, la disponibilitat de recanvis, la facilitat d'accés o la informació del desmuntatge, la disponibilitat, diguem.
He de dir que la Unió Europea s'ha de posar les piles també per això. Està bé totes aquestes directives que fa, però la directiva de la que parla el Josep és una directiva que és 2008/98, per tant vol dir que és una directiva de l'any 2008, estem al 21, han passat 13 anys i no s'està fent la força suficient per forçar les empreses a certes coses. Podrien, Es podria fer normativa i la Unió Europea hauria de ser conscient de frenar una mica aquests lobbies que impedeixen moltes vegades que s'apliquin determinades coses. O sigui, a veure si comencem a tenir més clara la idea de que el ciutadà ha d'estar una mica al davant i no les empreses sempre. I està bé que les empreses tinguin un marc per poder treballar, però tampoc aquest marc ha de ser obert a fer el que els doni la gana.
I tant.
Aniríem enrere,
I fins i tot posar en valor les empreses que sí que ho fan bé, que tenen aquesta responsabilitat,
perfectament.
No?
Ni més ni menys.
És que, quan Miquel, quan comentaves l'existència del Right to Repair, que és una organització d'organitzacions europees implicades en el tema del dret a la reparació, justament el paper d'aquesta organització s'ha cristal·litzat en que des del març d'aquest any hi ha una normativa europea que obliga que la venda d'electrodomèstics garanteixin com a mínim 10 anys de reparació.
De recanvis, no? M'imagino.
I possibilitat de reparació. Tot. És a dir, que tu puguis reparar de manera natural i sense... Clar, això normalment es vincula amb el posicionament d'organitzacions ciutadanes. O sigui, nosaltres... O sigui, els drets del consumidor, el consumidor ha de ser un primer, diríem, ha de ser molt rellevant davant les decisions de la Unió Europea, però és que els primers que ens hem de creure que realment som importants en aquest procés som nosaltres, i actuar de manera proactiva en tot el que fa referència als nostres drets, en particular el dret a la reparació. I sobretot insistint en què és el dret a la reparació, sempre incloent les dues dimensions. La de la necessitat de disposar de més serveis de reparació, però també de condicions, perquè en funció de les meves competències o de la meva voluntat, jo em pugui reparar, per tant, de l'autoreparació, que jo em pugui reparar els meus aparells, els meus productes. Per tant, des d'aquesta perspectiva, hem de ser molt proactius.
Hem de ser molt proactius, ens hem d'apoderar, que és el que intentem nosaltres en aquesta secció tots els dilluns, i evidentment cal una normativa i uns recursos per fer-ho possible i per fer aquest canvi, no? Que jo crec que, com deia el Miquel, era una cosa que abans feien els nostres pares o avis, i hem de tornar a recuperar aquesta cultura, que no sé per què hem oblidat.
Curiós és que això mateix que està dient el Josep, a finals dels 90, era llei. O sigui, les empreses estaven obligades a tenir recanvis disponibles durant un període mínim de 10 anys. I això, el no empoderament, ha permès que les empreses cada vegada ho vagin reduint més, fins al punt de que actualment moltes d'elles només tenen recanvis 3 o 4 anys. I prou, ja no en trobes, a no ser que sigui amb mercats de reciclat, amb històries raretes. No hi ha recanvis.
Doncs nosaltres el que fem ara, després de tota aquesta reflexió tan interessant, el que farem és parlar amb una entitat que precisament fomenta aquesta cultura de la reparació. Es tracta de Solidança i avui ens acompanya la seva responsable de comunicació, l'Andrea Membrado. Bon dia, Andrea.
Hola, bon dia, Raquel. Gràcies per convidar-nos.
No, gràcies a tu, que tenim moltes ganes que ens expliquis doncs això, no? Qui sou i a què us dediqueu des de Solidança.
Doncs mira, a Solidança en si és una entitat social que està dedicada principalment a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social. Per fer aquesta activitat com a empresa d'inserció que som, ho fem tot vinculat a accions, a activitats relacionades amb la gestió de residus i l'economia circular. Llavors, unim tota aquesta necessitat de gestió de residus i activitats que fomentin aquesta economia circular en la generació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que col·laboradors. Principalment ens poden trobar o ens poden conèixer pel programa Roba Amiga, que som una de les entitats fundadores de la cooperativa i formem part dels inicis. I després tenim una sèrie de programes d'inserció sociolaboral i formació i després també a nivell de gestió de residus gestionem la roba i residus d'aparells elèctrics i electrònics. Tenim una planta de 1.000 metres quadrats només per aquest tipus de residus, residus voluminosos, i tenim diverses activitats, també gestionem deixalleries i diverses activitats com són la Reparatrac, de la que vinc a parlar, i la Didaltrac, que són com petites iniciatives que es creen per fomentar una mica l'empoderament de la ciutadania cap a la reparabilitat, que com pot des de baix de la ciutadania doncs, fomentar un autoaprenentatge per poder allargar la vida dels seus propis aparells.
Doncs la veritat és que encaixa moltíssim amb tot el que avui parlàvem, no? I sobretot ens agrada també que fomenteu aquesta inserció laboral, no? De col·lectius també en risc. Explica'ns aquestes iniciatives, no? Tan originals en això, en la línia d'allargar aquesta vida dels productes, el Reparatrac i el Didaltrac. Què són? En què consisteixen?
Doncs mira, el 2019, arrel de les subvencions que obre l'Agència de Residus fomentades amb la prevenció de residus, nosaltres vam proposar aquesta iniciativa, que és la Reparatrac, pensant en com nosaltres, amb la nostra expertesa que tenim també de realitzar tallers i assessoraments a la ciutadania, a centres cívics, formant part durant molts anys del programa Millor que no heu reparat, doncs com a través de tota aquesta expertesa que tenim de tallers podíem crear una iniciativa que sigués mòbil. Saps? Que tingués la seva pròpia marca, que tingués la seva pròpia imatge, que fomentés molt més la sensibilització i que pogués anar a les places i carrers dels municipis. I va sortir arrel de la Food Track, vam dir Reparatrac, i més endavant ha sortit la Didaltrac més enfocada al tèxtil. Llavors, la Reparatrac el que pretén és poder doncs, mobilitzar-se per tot Catalunya, a totes les places i carrers, i oferim un servei de 3 hores amb un tècnic o tècnica especialitzat que ajuda a la ciutadania que s'apunta a reparar o a buscar la reparació del seu aparell.
O sigui, em sembla superinteressant perquè, doncs això, no? Teniu les furgonetes en un lloc fix, però també disposeu d'aquesta doncs, mobilitat per, precisament, suposo, educar la ciutadania, no? En aquests conceptes que avui parlem, també.
Clar, hi ha una part no només d'assessorament a la reparació, vale, que t'ensenyen a reparar el teu aparell, sinó molt de sensibilització i a través d'aquest aprenentatge empoderar la ciutadania d'una manera fàcil, còmoda i propera. I donar sensibilitzar envers els residus, a com reciclar-los si no es poden reparar, a cercar la seva reparabilitat i aprendre, sobretot. Que és una cosa que les noves generacions crec que no estem tenint, saps? I bueno, ja portem bastants anys que ja ens han educat usar i tirar.
Sí, sí, totalment.
Llavors,
Clara, penso, quin és el feedback que us arriba, no? Precisament dels participants, què és el que els hi sorprèn més?
Doncs, bueno, bàsicament és que la part bona que hem tingut és que és molt visual, la furgoneta. Llavors, la Reparatrac arriba i la gent s'ha de parar i dir, què esteu fent aquí? Llavors, el que els crea major impacte és, primer, la imatge d'una furgoneta i després el fet de que ells mateixos puguin reparar-se el seu aparell. Nosaltres no és un servei tècnic en el que tu puguis portar el teu aparell al reparant, sinó que tu has de fer tu mateix. Et donem les eines i els coneixements i tu has d'aprendre a reparar. I com a vegades, simplement netejant un filtre que s'ha obstruït, el teu aparell pot tornar... O la bicicleta. També és manteniment de bicicletes, ordinadors i mòbils, que també hi ha aquest assessorament.
Sí, sí. Això és molt interessant, no? Perquè sou com una guspira, no? Suposo que a partir d'aquest aprenentatge, d'aquest taller fins i tot, després la gent suposo que ja agafa com més, doncs això, confiança fins i tot i formació per després doncs, continuar allargant la vida de diversos productes, no? A casa seva.
Clar.
Ens falta aquesta formació.
Sí. Al final nosaltres donem unes eines que a vegades és com has de buscar aquesta peça per internet o potser has de buscar aquest tutorial o per la propera vegada busca com engreixar la cadena de la teva bici i potser no arribaràs a aquest punt. I llavors és un assessorament molt més enllà d'ensenyar la reparació, perquè hi ha parts que jo ja ho he escoltat com ho deieu, que hi ha parts tècniques que potser si no és un tècnic reparador com a tal no ho pot fer, però és que podem fer milions de coses des de casa nosaltres, que a la reparatraga aprens a fer una i després les pots implementar en altres aparells que tinguis a casa o ensenyar-ho als teus amics i a familiars, perquè també ho facin ells.
I escolta, se us pot contractar o convidar a alguna fira d'intercanvi o així? Perquè em sembla que us necessitem, aquí també a la ciutat.
Sí, totalment. Tant la Reparatrac com la Dia del Trac. La Dia del Trac, de fet, avui fa un any, just, que vam iniciar servei i estem com una mica d'aniversari.
Uh-huh.
I sí, ens es contracten entitats, ajuntaments i de més, perquè de cara a la ciutadania és un servei gratuït. Vale? Nosaltres ho oferim d'una manera gratuïta per la ciutadania, llavors la contractació ve de part de l'ajuntament o d'entitat.
Uh-huh.
Però ens ho poden contractar, doncs, hi ha hagut alguna empresa que ens ho ha demanat per alguna jornada, que feia treballadors, alguna empresa gran, l'agència de residus pròpia ha fet jornades i ens ha demanat que estigués allà, perquè és un projecte subvencionat a part. A l'Ajuntament de Barcelona cada setmana fem serveis a diferents barris, a Palmaresma també, o sigui que realment ens estan sol·licitant molt perquè està donant molt bona acollida.
Doncs això és molt positiu. Jo, per acabar, volia demanar-te també què és el que penses tu d'aquesta cultura, no?, de la reparació, si s'ha de posar l'accent en els consumidors o bé també en els productors, que s'haurien de posar les piles, com ara parlàvem, per fer més reparables les coses.
A veure, al final el resultat, si volem un resultat positiu, ha de començar per dalt, ha de començar pels productors. Uh-huh. Saps? Nosaltres podem fer totes les accions que vulguem, aprendre a reeducar-nos en la reparació, esforçar-nos per intentar reparar un aparell i no anar a la part fàcil que ens han fet, que ens ha fet tota aquesta cultura de que una batedora és molt més fàcil comprar-la de nou. Llavors, aquesta part, nosaltres com podem contribuir és reeducant-nos i empoderant-nos en la reparació i conscienciant-nos en la compra de segona mà, que està perfecta i a vegades no ho fem. A vegades suposo que és per vagaria perquè no tenim un catàleg super extens. Però, clar, tot això, el canvi, nosaltres podem fer moltes coses que si els productors no canvien, això mai canviarà.
I que les administracions també haurien de fomentar aquesta cultura de la reparació.
Sí.
No sé si el Miquel o el Josep et volen afegir alguna cosa per tancar aquesta entrevista.
Sí, jo volia afegir una cosa, que ja que la iniciativa s'ha començat i sembla ser que reeixeix, el pas següent seria intentar forçar les administracions, potser les locals, en ciutats més grans com Sabadell o com Castellà o com Terrassa, que les reparatrac es convertissin en locals.
Uh-huh.
I això, a través de subvencions o de situacions mixtes, a veure si aconseguíssim que hi haguessin petits punts on hi hagués gent que, uh-huh, amb una petita retribució o amb voluntariat, uh-huh, que hi ha gent gran que té ganes de fer coses i a vegades no sap què fer... tot això pogués construir una petita xarxa que animés.
Volem una reparatrac i una Dia del Trac a cada municipi,
Totalment, sí. De fet, a Barcelona, per exemple, al barri de Gràcia funciona superbé, va cada dues setmanes i hi ha cua, saps? Perquè la gent va i diu, doncs tenia això, i després tornen amb un altre parell. S'està creant com una xarxa molt xula a Barcelona gràcies a anar cada dues setmanes en un mateix punt. No cal estar cada setmana, potser. A Sant Pol de Mar va cada mes, uh-huh. I llavors doncs, la gent doncs, va agafant la costum i ho va coneixent. A vegades només amb un servei, doncs, no, entre que el fem la difusió i la gent ho coneix, diuen, ai, avui no puc anar, però quan és una cosa, una xarxa eventual, un servei eventual, sí. Doncs, doncs crea molta més xarxa i a nivell de conscienciació ciutadana i d'objectius en prevenció de residus del propi sí. Ajuntament,
és brutal.
Del propi municipi, bueno, incrementa molt la conscienciació de, en molts sentits.
Clar, i Josep, a més que suposo que la gent després va agafant aquesta confiança, aquesta seguretat, no? I suposo que al final és gairebé fins i tot divertit, no? Veure que ets útil i que aconsegueixes, doncs això, reparar una cosa que s'havia espatllat.
És que, de fet, si agafem dades del País Basc, jo és les que he pogut conèixer, de tots els serveis de reparació, dues terceres parts són els de l'automòbil. No serà perquè els altres productes que fem servir com a consumidors no necessitin o no els seria oportú poder-ne disposar de serveis o d'estratègies per a l'autoreparació. Per tant, hem de focalitzar-nos en aconseguir que aquestes proporcions s'igualin i que tèxtil, electrodomèstics, electrònica, fins i tot mobles, sí, sí. Tingui realment una presència en l'oferta de serveis o de propostes d'autoreparació per tal que tot s'iguali i realment la reparació globalment augmenti.
I tant, doncs nosaltres hem gaudit moltíssim avui d'aquesta secció, de fomentar aquesta reparació, no? Aquesta cultura de la reparació, coneixent doncs, aquest projecte Solidança. Moltíssimes gràcies, Andrea, i felicitats per la iniciativa. Si arribeu aquí a Sabadell...
Esperem veure'ns aviat.
Exacte, en tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies, vale. Miquel i Josep, també a vosaltres, gràcies. Com sempre, per intentar sacsejar consciències i fer realitat doncs, aquest canvi.
Al matí... amb Raquel García.